11 i 23 minuts, obrim l'apartat de pregs i preguntes. I l'obrim contextualitzant una situació que va capitalitzar aquesta primera part de l'apartat de pregs i preguntes i també alguna pregunta del públic. Ja us ho diem, bàsicament anem a fer el que ja s'hauria d'haver fet. Vostès escoltaran a continuació un debat sobre un fet, però no hi ha massa coneixença del fet en concret, i d'aquí que molts de vostès tinguin però què va passar? Començarem per llegir textualment la carta, el correu electrònic que Comissions Obreres, les seccions sindicals de Comissions Obreres, CSIF, SFP i la UGT van enviar ahir.
Ara m'aturo aquí un segon.
I tant, Joan.
Són quatre dels cinc sindicats que hi ha en representació a l'Ajuntament.
Perfecte. Ahir, 26 de gener, van enviar un correu electrònic a l'alcalde. Per tant, aquest correu que ara els llegirem és el correu al qual fa referència Adrià Pet, que fou el primer intervenent en l'apartat de pregs i preguntes dels grups municipals, en què deia que s'havia enviat a tots els grups municipals aquest correu electrònic que ara els llegirem.
Aquest correu electrònic va entrar ahir per registre, de fet no és un correu electrònic, sinó que és una petició que, es fa per registre a l'Ajuntament i que es va remetre també als representants dels grups polítics de l'oposició.
D'acord, i aquest, en aquest sentit, és el document que va obrir el debat que escoltaran a continuació. Però diguem-ne que entenem que en la mesura del possible, contextualitzar els fets i intentar explicar-los de la forma més equilibrada i ponderada possible ajudarà. Aquesta carta, que subscriuen quatre dels cinc sindicats de l'Ajuntament, diu el següent: senyor Miquel Forns i Fuster, Batlle de Sitges. Com vostè ja sap, el passat 11 de gener de 2015, a l'acte institucional de cerimònia de lliurament de trofeus de la 32a mitja marató, el senyor David Fullera Cavaller, funcionari de l'Ajuntament de Sitges, actualment en situació administrativa especial, ocupant el lloc de treball de cap de gabinet d'alcaldia, diu textualment: la carta va insultar de manera greu, reiterada i violenta a una treballadora d'aquest Ajuntament, quan aquesta exercia les seves funcions de tècnica del Servei d'Esports, davant de la mirada atònita d'autoritats, patrocinadors, guardonats i multitud de públic present a l'acte. La carta continua dient que han transcorregut ja 15 dies des que es va produir aquest lamentable incident, sense que encara no s'hagi actuat contra aquesta persona que, malgrat la gravetat d'aquests fets, el mal que va ocasionar una treballadora, així com el perjudici a la imatge corporativa de l'Ajuntament de Sitges, encara continua desenvolupant el seu càrrec amb total normalitat dins de l'equip de govern. Aquests fets, que han estat denunciats per la treballadora davant dels Mossos d'Esquadra, segons l'article 208 del Codi Penal, poden ser constituents d'un delicte d'injúries perquè les accions i expressions emeses per aquest càrrec de confiança han atemptat i lesionat la dignitat d'una treballadora d'aquest Ajuntament quan estava desenvolupant la seva feina en un acte públic d'aquest mateix Ajuntament. És per aquest motiu, i finalitza la carta d'aquesta forma, que els sindicats amb representació en aquest Ajuntament i sota signants d'aquest escrit exigim de manera imminent que es procedeixi a sancionar de manera exemplar el comportament del senyor David Fullera, ja que la seva conducta és absolutament indigna per desenvolupar un càrrec d'aquestes característiques, i considerem ja fa dies que hauria d'haver presentat la seva renúncia al càrrec de cap de gabinet d'alcaldia. Restem a l'espera de les seves notícies. Atentament, seccions sindicals dels quatre sindicats que us hem comentat. Aquesta carta, entrada per registre ahir, 26 de gener, i és la carta que hem llegit perquè és la carta a la qual fan referència als diferents grups polítics a les seves preguntes. I entenem que per tots vostès és necessari que puguem contextualitzar una mica els fets que varen succeir en el seu dia i que hi varen ser motiu de debat, i per tant, com els comentàvem, molts de vostès ens deien: s'està debatent alguna cosa però no sabem exactament l'origen d'aquesta qüestió. Per tant, comencem per aquest document, Joan, que és el que d'alguna manera ens situa en l'indret i en uns fets concrets.
Aquest document el que situa és l'esbroncada pública que el cap de gabinet va fer en la tècnica que fa de directora de la prova de la mitja marató de Sitges, arran d'uns fets anteriors, als quals també sentiran l'alcalde fa referència. Els fets són l'error que es comet per part de la prova de no situar en primera posició local a la persona que havia guanyat i col·locar una altra persona. Segons també sabem, i aquest error no és la primera vegada que es produeix, tot i que s'ha produït en situacions diferents en altres anys. Va haver un any que el problema era un problema del xip, perquè la gent que arriba abans és col·locada en la classificació abans, malgrat que el temps de xip sigui inferior. En un altre any, segons se'ns ha explicat, va ser la corredora la que va cometre una errada en la seva inscripció, segons se'ns ha dit, i que, per tant, no va tenir la consideració de local. I aquest any l'errada, que efectivament ha estat reconeguda, l'errada prèvia que va motivar després l'esbroncada, va ser una errada de l'empresa que gestionava les inscripcions, ja que doncs, aquesta corredora i altres es van inscriure a darrera hora, les dades es van passar de l'Ajuntament, segons es diu, fent indicació de quines eren locals i quines no, i per algun motiu l'empresa les va inscriure totes com a no locals. Per tant, doncs, no va aparèixer en la classificació final com a local.
Encara ho contextualitzem una miqueta més. Com saben tots vostès, en la celebració de la mitja marató i del quart de marató de Sitges hi ha una categoria en la qual es premia als corredors i a les corredores sitgetans.
Correcte.
I aquesta categoria, diguem-ne, que es contempla a partir d'haver omplert les dades en la fitxa del corredor. Per tant, vostès hauran vist un podi de corredors sitgetans i un podi de corredores sitgetanes.
Correcte.
Aquí es va donar la circumstància que aquesta corredora, a més d'haver estat la guanyadora, perquè la segona classificada en aquesta categoria va reconèixer, i així ho va dir l'organització, que aquella corredora havia estat la guanyadora i no ella, però a part d'això, com comentava en Joan, s'esqueia que per naps o per cols, com en diríem en llenguatge comú, era el tercer any en què una errada, així en general, dit d'aquesta manera, influïa en el fet de no poder precisament gaudir del que havia estat una consecució personal, que és precisament haver aconseguit la primera posició.
De
no?
fet, aquest fet va ser subsanat després de la cerimònia, perquè en la nota que ja es va passar amb la relació de guanyadors
es va subsanar aquest error.
Ja s'havia subsanat i ja va aparèixer doncs, el nom de la Raquel Martín, que és aquesta corredora, com a primera. Quina circumstància es dona? Doncs que la Raquel Martín és la parella del cap de gabinet.
I ens aturem aquí, perquè no direm res més que això, perquè forma part, diguem-ne, d'aquest àmbit personal al qual no hauríem d'entrar, però que aquí precisament és un dels elements que juguen en tot aquest, diríem, gairebé diríem embolic, perquè és un embolic que basta des de la posició de càrrec públic fins a l'organització d'una prova i, per tant, la qualificació dels organitzadors en poder veure si hi ha una errada i com resoldre-la, i el vessant personal que capitalitza una corredora que només va guanyar una prova i que en el seu moment no li va ser reconeguda aquesta victòria i per tant, no va ser fins després, i després del tràngol i després del mal moment, quan les coses es van poder reordenar una mica, però sí, el mal ja estava fet, per dir-ho així, no?
Sí que ens han indicat des del Servei dels Ports que en qualsevol cas hi ha un, abans de la cerimònia d'entrega de premis, hi ha un període per poder presentar reclamacions. Uh-huh. Les llistes es fan públiques abans de l'entrega de premis i que en cap dels casos s'havia presentat aquesta reclamació prèvia. Per tant, doncs, tenim per una banda unes errades reconegudes i per una altra banda, doncs, aquí
unes reclamacions no fetes
i una esbroncada posterior i després, doncs, una denúncia que la treballadora, a l'entendre que havia estat esbroncada quan estava en exercici de les seves funcions, presenten els Mossos d'Esquadra.
Per tant, aquest és el context al qual fa referència aquesta carta dels sindicats enviada ahir a l'alcalde i al qual fa referència aquest debat dels grups municipals. Hi ha, i en això estem absolutament d'acord amb en Joan, hi ha un vessant que és el de la denúncia penal i hi ha un altre vessant que és el de la consideració política, ètica, moral, tot allò que hi vulguin ficar i que fa referència a la consideració d'aquesta persona en l'organigrama de l'Ajuntament de Sitges. I són dos conceptes que, ens diu Joan, han d'anar separats un de l'altre. Eh?
Correcte, i això és el que vam escoltar. De fet, els tres portaveus que varen formular preguntes, Adrià Pet, Jorge Carretero i Joaquim Vicente, tots, Ricard Vicente, perdó, tots tres varen preguntar sobre el mateix aspecte. Pel que fa a la pregunta que va fer Adrià Pet, la resposta va ser del regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, que va explicar que s'havia demanat a Recursos Humans si s'esqueia, doncs, la presentació d'això, l'obertura d'un expedient o alguna qüestió per el comportament del cap de gabinet. El que la resposta de Recursos Humans va ser que el seu càrrec eventual no estava prevista aquesta, diguem, aquesta via de la sanció. I per tant no correspon un expedient disciplinari. Més a més, va recordar Magí Almirall que el tema, doncs, després de la denúncia de la tècnica d'esports, està en mans de la justícia. Aquesta va ser la primera part. La segona, Jorge Carretero va insistir que la resposta no era convenient, com a mínim que la fes el regidor de Recursos Humans, sinó que competia directament a l'alcalde.
Fem un incís aquí, ho deia així Jorge Carretero, perquè la figura, en aquest cas, del cap de gabinet és una figura, la responsabilitat de la seva elecció, tant de la seva elecció com de la seva estada, com de la seva marxa, és responsabilitat molt directa de l'alcalde, i per tant en tenia el regidor, que era l'alcalde, que havia de donar l'explicació sobre el particular.
I en aquest cas l'alcalde, i ara el sentiran, va explicar que s'està recaptant tota la informació al voltant d'aquest afer per poder prendre una determinació, que per una banda, doncs, hi ha hagut aquest comportament incorrecte per part del cap de gabinet, que per altra banda hi ha hagut, doncs, una sèrie d'errades en les classificacions de la mitja marató, i que es ponderaran tant una situació com l'altra, diguem, una resposta que no va agradar a Jorge Carretero, perquè, doncs, situava en igualtat, doncs, els dos problemes en si. Va exigir que es prengués Jorge Carretero, que es prengués una decisió abans del proper ple. Ricard Vicente, com diguem, el debat ja s'havia fet, simplement va reiterar que el tema es resolgui, perquè ho va considerar de gravetat. Més enllà d'aquests aspectes, el que escoltarem ara serà aquest torn de preguntes. Jorge Carretero, que preguntava sobre què passarà també amb les obres pendents que hi ha per fer al municipi, tenint en compte que hi ha eleccions aquest any, per tant, doncs, probablement, doncs, alguna cosa es pot quedar penjada. El que l'alcalde va contestar, que, diguem, ja s'havia fet una relació, i que el també personal d'alcaldia estava, doncs, mirant què és el que s'ha de tirar urgentment endavant durant aquest any. Escoltem, si us sembla, aquest torn de preguntes dels partits polítics, després escoltarem les del públic, començant, com sempre, amb el regidor de la CUP, Adrià Pet.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, primer una pregunta. Avui, aquest matí, hem rebut, suposo que tots els portaveus, una carta dels sindicats de la casa parlant sobre un fet greu que havia succeït protagonitzat pel cap de gabinet. Podríem saber si aquest fet ha estat reconegut i si es prendre algun tipus de mesures al respecte.
Senyor Magí Almirall, li contesta.
Sí, o sigui, l'incident que es va produir a la mitja marató, refereix, ha estat arribat a Recursos Humans, estem gestionant si correspon a un expedient. El que hem observat és que com a expedient disciplinari no correspon, perquè el personal eventual no correspon a expedient disciplinari, i llavors, per altra banda, aquest fet també està en mans de la justícia, perquè així ho ha posat la treballadora en si. A la vegada, també a Recursos Humans tenim un informe que ens ha fet la cap d'esports sobre la problemàtica d'un error continuat amb la mateixa corredora sobre el resultat de la cursa, i doncs el total d'aquests expedients els estem treballant. La veritat és que són temes delicats i que s'han de tenir en compte, que a la vegada estan en mans de la justícia també, perquè així ho han decidit les diferents parts implicades.
Gràcies. Senyor Adrià Pet, endavant.
Bé, entenem que hagi passat en una cursa no justifica els fets que surten que s'expliquen o que expliquen els sindicats. De fet, per tenir en compte el càrrec que ocupa, entenem que encara que no per la feina eventual no calgui un expedient, potser seria probable la dimissió o expulsar aquest càrrec de confiança. Vull dir, treure de les seves funcions aquest càrrec de confiança. Bé, un prec. Voldríem demanar totes les licitacions i externalitzacions que caduquin aquest 2015 o el 2016.
Li farem arribar per escrit, correcte, lògicament.
I per una altra banda, i per acabar, fa uns parell de plens des de la CUP van demanar l'estat de compliment de les mocions que havia presentat la CUP que havien estat aprovades. Encara no tenim aquesta documentació, tornem a demanar-la.
Molt malament, em penso que s'han lliurat, perdó, potser les del grup del PSC. Els del grup del PSC em sembla que s'han lliurat, no? La relació...
De la CUP no hem rebut res, encara.
D'acord, també li lliurarem per escrit, també. Doncs.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ferran Llombart. No? Senyora Mercedes Ortuzar, senyor Carretero, teniu la paraula.
Sí, gracias, señor Forns. La primera pregunta va en relación a un punto que hemos aprobado hoy, o que se ha aprobado aquí en este pleno, que hace referencia pues, a unas modificaciones de crédito, en concreto a la parte que hace referencia a lo que son los proyectos que han sido aprobados, proyectos de inversión, pues del presupuesto participativo, y que nosotros hemos votado a favor y nos alegra realmente pues que esto se lleve a cabo porque es una voluntad popular. Queda poco tiempo para acabar la legislatura y creemos que el compromiso con estos ciudadanos que han mostrado su interés pues tiene que ser máximo. Y ese máximo compromiso, lo que le pedimos al equipo gobierno, y la pregunta va a ir en este sentido, es que se refleje en una premura en atar todos los contrataciones necesarias para que estos proyectos se lleven a cabo. Y en este sentido me gustaría a los responsables de cada una de las regidurías afectadas preguntarles con qué timings y con qué recursos están trabajando para que antes de que precisamente lleguen las elecciones municipales se puedan licitar estas obras y estos proyectos pues queden realmente atados, porque todos sabemos que en las próximas elecciones municipales puede salir un gobierno pues bastante complicado, y lo que no nos gustaría es que después del esfuerzo pues o de la ilusión de estos ciudadanos se vea realmente por un hecho de que salga un gobierno con otras intenciones, pues que estos proyectos no puedan ver su luz. Por tanto, lo que le pedimos es que en esta legislatura, que la cual queda poco, se puedan concretar licitaciones, contrataciones, para que estos proyectos se hagan realidad durante el próximo año o durante el tiempo que sea necesario, pero que ya estén realmente en marcha y no queden a la voluntad de un futuro gobierno aquí en Sitges. ¿Qué timings y qué recursos, en concreto a la Regidoría de Sports, para los dos proyectos que le afectan a usted y para el resto de regidurías? Gracias.
Tengo luego otra. Gracias, señor Carretero. Li contesto jo mateix, perquè ho estem coordinant des d'alcaldia i des de la regidoria de participació. És a dir, el que s'està fent en aquest moment, i una cosa, que hi hagin eleccions municipals no vol dir que tingui que haver un consistori més complicat. Hi pot haver un consistori pues, gens complicat. Vull dir, això ho decidirà la ciutadania. Vull dir, no perquè hi hagin eleccions, pues, bueno, ja hem d'anar pitjor. Respecte al que preguntava. Miri, hem posat l'equip d'alcaldia, on precisament el cap de departament és un arquitecte, i coordinat amb l'equip de la regidoria de participació i amb les regidories implicades, a partir del que hem fet avui, que és que tinguin la partida assignada de cada un dels projectes, i sobretot ara l'objectiu primer és precisar exactament quin serà l'import de cada un d'aquests projectes. Perquè, per exemple, l'ampliació del camp d'Aiguadols es va fer una estimació de que podien ser al voltant de 700.000 euros, però ara hem de saber la xifra exacta. I, per tant, s'estan carregant. Ja els clubs esportius van presentar a ells un projecte de com hauria de ser aquesta ampliació. I ara el que estem fent és redactant-lo, diguem, de manera més executiva, i precisant exactament totes les partides que hi haurà. I és el que s'està fent amb els equips. Amb el tema dels vestidors del camp de rugby, també. S'està buscant quines podrien ser les empreses que podrien proveir doncs, aquests vestuaris, parlant amb el club, per conèixer, sobretot que són els que coneixen quines necessitats tenen, i per poder exactament saber l'import. El tema dels lavabos públics, igual, veure si es fa una licitació o no, o com fem el manteniment dels que ja tenim actualment, que actualment ja en tenim de lavabos públics l'Ajuntament. El tema de l'espai d'acollida per la indigència, per les persones indigents, aquest sí que és una mica més complicat, i en aquest moment estem mirant tres vies de pressupostos, diguem, per poder-ho fer. Un, si fem una instal·lació nova en un espai municipal, Dues, si aprofitem un espai municipal actual, transformant-lo, adequant-lo, o l'altra, si lloguem un espai a un tercer. Aquestes serien les tres. I estem mirant quina serà l'opció més viable econòmicament, però que també socialment. Socialment. Pensem que al voltant de la indigència doncs, hi ha una sèrie de condicions socials que el que hem de permetre és que aquestes persones estiguin doncs, en aquest centre amb totes les garanties de tenir una qualitat de vida per ell i per ells i pel seu entorn. I per últim, l'opció número 5, que era el centre d'adults, com hem dit, encarregarem el projecte de rehabilitació arquitectònica de l'edifici de l'escola, aquest encarregarem el projecte, que és el que diguem està una mica separat del procés, i l'últim, el tema de la zona verda de les Cares del Sort, aquest sí que ens anem a un procés d'expropiació, i per tant aquí serveis jurídics municipals i hisenda municipal s'hauran de coordinar per fer el procés d'expropiació. I la idea és que tot això estigui acabat i completat, la part, diguem, administrativa, la part d'obra, lògicament, necessitarà una mica més de temps abans de que acabi el mandat. Abans de que acabi el mandat, el més aviat possible, Tant de bo algunes obres hagin pogut començar abans, i tot. Però canviar uns vestuaris és més fàcil que fer l'ampliació del camp d'Aiguadols. I el camp d'Aiguadols, forçosament, no el podem fer abans de que acabi el mandat. Per què? Perquè actualment estem en plena lliga, en plena temporada. I, per tant, probablement haurem de pactar amb els clubs, esperar, doncs, a l'època de vacances, que és quan menys ús hi ha, tot i que el camp d'Aiguadols té molt ús, doncs per poder fer les obres d'ampliació. Però la idea és administrativament tenir-ho tot lligat abans de que acabi el mandat, perquè així el consistori posterior només hagi d'executar la part més tècnica. Senyor Cartero.
Perfecto, muchas gracias. Le agradezco la respuesta concisa y que de hecho pues muestra un compromiso con esto y esperemos que así sea, porque así pues así se lo reclamaremos a medida que avance estos últimos meses de la legislatura. La otra pregunta, y esta vez no quiero que me la responda el señor Magí Almirall, porque se la voy a hacer a usted personalmente como máximo representante de esta institución, y tiene que ver pues con lo que el señor Edira Pepa ha preguntado anteriormente. Durante la Mitja Marató ocurrieron unos hechos graves, muy graves, de hecho tan graves, como bien ha dicho el señor Magí Almirall, que se han traducido pues en alguna denuncia de una persona de confianza suya, que creemos que suponen, y tal y como ha solicitado, tal como ha expresado el señor Adrià Pep, motivo suficiente para que usted al menos lo suspenda, si no lo destituya de inmediato. Y esto no es un tema de expediente disciplinario ni nada de eso, porque públicamente esta persona, a una funcionaria en el ejercicio de sus funciones, haciéndolo mejor o peor o como buenamente o como mejor sabía, fue insultada, amenazada, y de hecho por eso se ha traducido en una denuncia penal. Yo le pregunto a usted, ¿qué va a hacer en este caso? Porque lo que usted haga definirá precisamente lo que es su persona. Gracias.
Aquesta persona última que referia, sóc jo? Sóc jo? No. Miri, m'acostumo a ser una persona bastant prudent. Bastant prudent. I per tant, avui, per poder fer un judici de valor de la situació, jo estava a la Mitja Marató. No va passar l'acte durant la Mitja Marató, va ser un cop havia acabat la cerimònia d'entrega dels trofeus, i com que jo no vaig veure exactament, perquè jo estava allà però no vaig veure i presenciar exactament com va anar la situació, aquest moment el que estic fent és recollir el màxim d'informació. El que sí que puc dir-li és que d'amenaces no n'hi van haver. D'amenaces no n'hi van haver. Que s'ha produït una situació de disculpa entre les persones, diguem, afectades amb la situació, el cap de gabinet, la funcionària que vostè diu, això ha passat. S'ha parlat amb els, està parlant i s'ha parlat ja, evidentment, des del moment zero, des del minut zero, amb el servei d'esports. I jo, abans de prendre una decisió, i sapiguent que, a més, hi ha hagut una denúncia posada, i que, per tant, vull veure com evoluciona, abans de prendre una decisió vull tenir tota la informació possible. Tant dels fets que van produir-se a la cerimònia, quan va acabar la cerimònia d'entrega dels trofeus, com per què, per tercera vegada, s'ha comès un error amb la mateixa corredora que ha guanyat el primer lloc i ens hem equivocat 2 anys consecutius i un tercer, i ens hem equivocat amb el primer lloc, amb el segon lloc i amb el tercer lloc classificat local, femení. Haig de veure què carai ha passat. Com pot ser que durant 3 anys coincideixi que ens equivoquem sempre amb la mateixa corredora? I per tant vull tenir tota la informació per poder emetre un judici de valor. Això sí, li dic, i aquest és el meu compromís, tal com es conclogui tota la informació que tingui i com avanci el procés que hi ha de la denúncia, evidentment actuaré en conseqüència. Per un cantó i per l'altre. Per tots dos.
Un últim prec.
Endavant.
I és que separi les coses, perquè una reacció, sigui qual sigui la causa, com la que va tenir el cap de gabinet d'alcaldia, no està justificada de ningú tipus. O sigui, que separi. El prec és que separi i que prengui una decisió abans del proper ple. Abans del proper ple. No necessita molt més temps per fer-ho.
Gràcies. Una intervenció més, senyor Carretero? No, gràcies. Seguim amb els grups. Senyora Núria García, prec, sisplau, moltes gràcies pel grup socialista.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, amb aquest ja és el tercer ple que quasi bé ens fa vergonya que venim demanant que en el poble de Garraf arreglin un focus que hi ha a sota l'olivera de la plaça del club. I el senyor regidor Lluís Mercè ens va dir que tenia el parte conforme això s'havia fet. Miri, no sabem què passa, o els veïns no ho veuen, o la bombeta es fon. Vull dir, ens agradaria que ho arreglessin, perquè
tenim comprat, falta instal·lar-ho. Falta fer-se instal·lar, ara. Val, val.
Perdó? TC no dona abast a posar, i llavors quan estigui pues, el posaran. Vull dir, sí, sí, està, és el reflector que hi ha sota l'olivera.
D'acord, senyor regidor, però no ens digui que està arreglat.
No, jo no dic que estigui arreglat, jo dic que està comprat.
No, en l'anterior ple ens va dir que estava arreglat i que vostè tenia el parte. Per tant, abans...
Pues havien confondre perquè n'hi havia un altre també, a l'altre part, que també era un reflector.
D'acord, doncs esperem que ja se solucioni. Gràcies. I al segon prec els facilitem unes fotografies que fan referència a uns estacionaments d'uns comerços que voldríem demanar-los que, conforme es va aprovar definitivament l'ordenança de vialitat i de circulació per a vianants i vehicles, en el seu article 34 es descriu que la reserva d'estacionament i en ella no contempla la reserva d'estacionament a negocis en general, sinó només a centres mèdics, sanitaris, etc., de seguretat, hotels, però no a centres de negocis o comerços. Aquestes fotografies fan referència a l'Avinguda de les Flors, els hi passo, i per tant els hi demanarem que no, que les treguin, que no permetin que estiguin. Gràcies.
Gràcies, senyora Núria García. Senyora Carvicente, per les preguntes, endavant.
Sí, gràcies. Ens passa una miqueta com el tema dels precs. Demanem més rapidesa, més celeritat a l'hora de contestar les preguntes. Algunes ja arriben a última hora i ara hem hagut de tatxar darrera hora perquè ja estan contestades, però en general es contesta tard i moltes vegades no suficientment amb tota la informació que intento expressar en claretat quan faig les preguntes. Venien d'altres plens, havíem demanat i torno a demanar un informe on s'expliqui les mocions que ha portat el Partit Socialista i en quin estat estan els acords quan s'han pres. Cert que n'han arribat algunes avui, però concretes i només del 2014. Jo en feia referència al llarg d'aquesta legislatura, que tampoc estem parlant de tantes. I evidentment hi ha acords que s'allarguen en el temps i per tant amb el 2014 no estarien contestades. Demano de nou doncs totes les mocions i d'una manera que puguin contestar directament. Crec que no és una tasca tan complexa. En segon lloc, no hem rebut la informació que vam demanar a l'anterior ple. Exactament ens han contestat amb el tema de la contractació dels vigilants de les platges. Com que no ens entenem amb el senyor Garrigó, perquè portem 3 o 4 plens amb aquest tema, vull explicar que això tot va començar quan amb els vigilants de platges no veiem clar el tipus de contractació que s'ha fet en el passat estiu i demanem l'expedient. Quan demanem l'expedient perquè ens personem a l'àrea que pertoca a l'Ajuntament ens diuen s'ha d'entrar a la secretaria, s'ha d'entrar per escrit. Ho entrem per escrit i fins al dia d'avui. Preguntes, documents, bé, no ens entenem. Per tant, demanem que agafi el compromís del senyor regidor de poder anar a veure l'expedient amb ell davant si cal i poder consultar degudament l'expedient. Agafi el compromís i abans del proper ple doncs, poder veure aquest expedient i consultar el que nosaltres volem consultar.
Senyor Garrigó.
Gràcies. No hi ha cap problema. Tal com li vaig comentar amb els plens, el que s'ha fet és una contractació directa. Una contractació directa perquè l'import de 18.000 més IVA no ho supera ni es creix, tal com marca la llei de contractes i per tant es pot formalitzar mitjançant les factures. De totes maneres no tinc cap inconvenient de que pugui vindre i tots dos mirem els papers. Gràcies.
Gràcies. Seguim.
Tercera pregunta. També havien demanat un informe per escrit del procés de licitació de l'empresa dels vigilants del pas de Sotavia i no ens ha arribat a dia d'avui.
Doncs el revisarem.
Quarta pregunta. Per què s'ha rebutjat, ens preguntem, ens ha arribat la informació de que s'ha rebutjat per part de l'Ajuntament una subvenció de 2.000 euros de la Diputació de Barcelona en concepte de dinamització dels mercats ambulants de Sitges. Ens agradaria saber, perquè hi ha hagut en el darrer moment, entenem que si ens la donaven és perquè s'havia demanat, perquè si no les donen, i per tant volíem saber per què a última hora s'ha rebutjat aquesta subvenció de 2.000 euros per la dinamització dels mercats ambulants de Sitges.
Senyor Mas.
Espero que en breu. Cinquena pregunta. Bueno, acabem ja. Fa mesos, recordaran que aprofitant que la C-246 demanaven que passés a ser zona urbana, l'avinguda de les botigues de Sitges, des dels veïns es va demanar que es posés un semàfor o un pas de vianants, algun element que permetés, que condicionés, que facilités el trasbàs d'una banda a banda de la carretera. Recordeu que ens parlaven de que la zona de Gronxadors està a la part alta de la muntanya, la zona d'eucaliptus, del parc dels eucaliptus i la part de baix de la platja no té altra manera d'accedir-hi. Ens agradaria saber com està aquesta petició concreta als veïns de les botigues.
Sí, la senyora Redondo li contesta.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest punt doncs, ja està sol·licitada l'aprovació definitiva d'aquesta modificació puntual per part de la Generalitat. Estem esperant la resposta, que esperem que sigui en breu, i una vegada això passi a ser tram urbà, doncs, ja des de l'Ajuntament podrem doncs, ubicar aquests nous semàfors. Gràcies.
Gràcies.
I darrera pregunta, ha estat entenem contestada, però volíem fer-ho constar, tant com el regidor de la CUP com el regidor Jorge Carretero han posat el tema del cap d'alcaldia de la demanda que ens ha arribat, de la informació que ens arriba per part de sindicats, també l'hem rebut nosaltres, també esperem algun tipus de reacció concreta, clara i directa d'alcaldia. Si es reconeixen els fets, trobem que són molt greus i per tant algun tipus de contestació ha d'haver. Estem molt amatents a que l'alcalde faci la seva funció i en el cas que reconegui que hi ha hagut aquest tracte cap a un treballador municipal, demanem que s'actuï amb claretat i amb rapidesa. Gràcies.
Han escoltat l'apartat de pregs i preguntes dels grups municipals en el ple municipal d'ahir. Com els deien, hem intentat contextualitzar el debat a l'entorn d'aquesta carta que van enviar 4 dels 5 sindicats de l'Ajuntament, tot aquest episodi que va succeir el dia de la mitja marató. Fem també un apunt aquí. Seria bo que durant el ple municipal també es pogués explicar, perquè és certament complex, no és perquè sigui complex explicar-ho, però vàrem assistir a un debat del qual la majoria dels presents no en sabia les raons, perquè desconeixia els fets concrets. Per tant, és bastant complex assistir a un debat polític a l'entorn d'una qüestió delicada, sensible, etc, quan la ciutadania no en té coneixement d'uns mínims fets, que és el que hem intentat fer aquest matí perquè el debat es pugui escoltar amb una mica més de context de la qüestió. Dit això, que a vegades passa, però si passa amb una qüestió urbanística de la clau 15 o la clau 20 o la clau 500, diguem-ne que té un interès a vegades relatiu, però quan passa, diguem-ne, amb persones que poden ser no només conegudes, sinó amb responsabilitats en les seves àrees, etc, la qüestió es dificulta una mica més. I és que en l'apartat de precs i preguntes del públic, no d'una forma evidentment tan oberta, sí que va haver una intervenció relacionada amb això, però la que va cridar més atenció en aquest cas va ser la de les AGIs a l'inici, eh?
Exacte, la Joy Julia, que va fer una intervenció doncs, explicant el paper que han tingut les AGIs doncs, des de fa una pila d'anys que es van fundar i totes les diferents activitats que desenvolupen de caràcter cultural a Sitges i el fet que els darrers anys tenen una certa sensació o fins i tot doncs han estat separades de bona part de les activitats que desenvolupaven en relació amb el Consorci del Patrimoni de Sitges. De fet, aquesta intervenció de la Júlia va ser a continuació contestada en el torn de respostes del públic de respostes de l'equip de govern per la directora gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, Vinyet Panyella, que va explicar que efectivament hi ha hagut un canvi tècnic a partir de la reforma dels museus, s'han incrementat el nombre d'hores dedicades a assistència als museus dels propis treballadors del Consorci i que, per altra banda, s'ha tingut en compte doncs, una empresa que té una estructura més empresarial, sense entrar a dir Vinyet Panyella en la qualitat humana del que es dona, però sí en l'estructura més gran d'aquesta empresa per poder dur a terme la tasca de suport a les activitats a l'interior dels museus. Vinyet Panyella va desmentir, això sí que en cap moment doncs, intentés el Consorci fer cap activitat més enllà de les portes dels museus, com assumir les rutes que estan portant a terme les AGIs, i doncs, la cosa va quedar una miqueta així. En qualsevol cas, queixa.
No ho escoltaran en continuïtat, eh? Perquè recordin que primer hi ha tota la bateria de preguntes i després les respostes. Per tant, entre la intervenció de la Joy Julià i la de Vinyet Panyella hi ha un espai en el temps, ho hem explicat en Joan, ho ha agrupat perquè puguem tenir també un cert context de l'assumpte, però no va ser en el mateix instant.
A continuació, José María Lezaún, de Quin Mar, va també demanar la paraula i va acusar actualment l'alcalde de mentir a l'aprovació de una modificació urbanística, si no recordo malament, del carrer Puig d'en Boronet, que s'havia de portar al ple del desembre, del ple del desembre havia de saltar al ple del gener i, segons l'alcalde va explicar després també la seva resposta, per unes discrepàncies que havien detectat els tècnics, doncs s'elevaria en el ple del mes de febrer. De fet, també l'alcalde va posar de relleu el fet que al desembre també hi va haver discrepàncies entre els veïns sobre la necessitat o no de portar a terme aquesta modificació. Va ser, a continuació, el torn de Cristina Martínez, la fins ara portaveu de l'Associació per uns Impostos i uns Serveis Justos, que va anunciar que doncs s'havien annexat o annexionat Salvem Sitges per crear una agrupació de lectors sota el nom, sota l'epígraf de Fem Sitges. Serà, doncs, el que comentaves, la onzena força política, en aquest cas agrupació de lectors, no força política, que es presentaria a les eleccions municipals.
Amb una subtil diferència, recordem, que una agrupació de lectors es constitueix per uns objectius concrets i que, per tant, en principi, si es constitueix ara per aquestes municipals, ja no es constituiria per les següents, a no ser que es convertís en llista política.
Correcte. De fet, Cristina Martínez va aprofitar doncs, aquest torn de paraula per explicitar el que ha de ser el programa d'aquesta formació.
Va ser més que res una presentació pública.
Correcte. De fet,
l'alcalde li va dir.
Sí, no va respondre perquè doncs, simplement doncs, Cristina Martínez va aprofitar aquest torn de paraules per presentar aquesta nova formació. També va parlar Josep Urriols, es va referir al tema del cap de gabinet, també va parlar del pla d'habitatge, va criticar a la regidora Elena Redondo. Martí Saez, ja ho hem comentat abans de la GERC, reclamant, exigint també la igualtat, i per últim el senyor Serrano, que no és la primera vegada que parla, dels veïns de la platja de les botigues, doncs va expressar la seva frustració pel resultat del pressupost participatiu. Mm-hmm. Això va motivar la resposta a les que hem fet referència abans de l'alcalde sobre el fet de que s'introduirà en properes edicions un vot ponderat i que de moment es tindran en compte amb les votacions d'aquest any les propostes més votades tant a la Carraf com a les botigues per introduir-lo a la part ordinària del pressupost municipal.
Doncs si us sembla, aquest torn de pregs i preguntes del públic comença amb l'intervenció de la Ioi Julià de les AGIS.
Bona tarda, sóc la Rosa Julià, responsable i directora de l'empresa AGIS Sitges, empresa de serveis culturals que enguany complirà 20 anys, els mateixos que té el Consorci del Patrimoni de Sitges. AGIS Sitges es va crear l'any 1995 arran d'una iniciativa de formació ocupacional de l'Ajuntament amb l'objectiu d'omplir el buit de guies que Sitges necessitava per crear itineraris guiats i explicar i vigilar els museus. A part de l'objectiu intrínsec d'un pla de formació ocupacional que és donar feina a la gent que no en té. Vam començar AGIS 14 persones i actualment hi treballem 6 persones de Sitges. Durant tots aquests anys hem anat realitzant diferents tasques com la vigilància d'exposicions. També vam treballar al Festival de Cinema, al Festival de Teatre. Hem ofert altres serveis com cursos de turisme en col·laboració amb Nivell 10, tallers per a nens, tallers per donar a conèixer Sitges als nouvinguts amb la Regidoria de Benestar Social, entre d'altres. Al llarg d'aquests anys hem treballat també amb el Consorci del Patrimoni de Sitges, o sigui els museus Cau Ferrat, Romàntic, Maricel i Palau Maricel. Se'ns contractava per les vigilàncies de reforç del personal. La feina se'ns donava sense cap planificació, se'ns avisava uns dies abans o unes hores abans i sense garantia de continuïtat. Es feia difícil tenir un equip de gent que estigués disponible quan els necessitàvem, per treballar esporàdicament, sense poder-los assegurar una feina continuada. Així i tot, sempre vam cobrir les necessitats del Consorci del Patrimoni. Durant 17 anys, com a empresa, hem estat fent un paper important per resoldre les necessitats del Consorci. Paral·lelament a aquesta feina, hem creat, estudiat i planificat diferents rutes guiades. La ruta dels americanos, el terra, mar i el noucentisme, el modernisme a Sitges, el port de Sitges, la ruta de les ànimes i tantes altres. També n'hem fet a Sant Pere de Ribes, a Vilanova de la Geltrú, al Parc Natural del Garraf i al Foix. Actualment treballem fent el reforç de l'oficina de turisme, contractades per l'Ajuntament. Des d'AGIS donem a conèixer el nostre patrimoni arquitectònic, cultural, natural i gastronòmic. La gent se'n va contenta, informada i amb una visió del poble ben diferent de la que tenien quan van arribar. Tenim un valor afegit. Som de Sitges, coneixem i ens estimem el nostre poble. Recomanem i informem sobre les festes, restaurants de Sitges, botigues, plats típics, malvasia de Sitges, que donem a provar a grups reduïts des de fa molts anys. Aquest any passat, sense anar més lluny, han visitat la nostra vila a través d'AGIS 4.000 persones. Gent gran, escoles, congressos, grups familiars, associacions, casals d'avis, ajuntaments i, evidentment, molta d'aquesta gent la portem als museus i al Palau Maricel. I molt segurament es tornarà a visitar. El Consorci ha ingressat des del 2008 fins al 2014 uns 30.000 euros gràcies a les visites d'AGIS. Des de la creació de la campanya Sitgestiu Cultural l'any 1997, per part del Consorci del Patrimoni, AGIS hi ha treballat, oferint diverses visites, com el Palau Maricel, visita del barroc a Sitges, l'església parroquial, i intermitentment donant suport logístic a la campanya d'estiu, que en acabar la campanya presentàvem una memòria que se'ns valorava positivament. Som l'única empresa que ha donat aquest servei i l'única empresa que té gent preparada per fer aquestes visites en català, castellà, anglès, francès i italià. AGIS està en constant reciclatge formatiu, innovant i buscant noves vies d'atracció turística. Una de les últimes visites creades per AGIS aquest estiu ha estat entre Sitges i Granada, que tenim un exemplar del fulletó per qui el vulgui. Una altra de les visites ha estat Sitges Invisible, en col·laboració amb Joan García Targa, arqueòleg de prestigi. Vàrem assistir a les jornades arqueològiques que el Consorci del Patrimoni de Sitges va organitzar. Recentment, una treballadora d'AGIS, llicenciada en Antropologia Social i Cultural, ha realitzat l'inventari del Parc Escultòric de Sitges, promogut per la Regidoria de Cultura, del qual hem dissenyat una visita guiada. També aquest estiu hem ampliat la visita de la Ruta de la Malvasia, fent un curs intensiu amb Josep Pasqual, anòleg de l'Hospital de Sant Joan Baptista. També assistim a cursos relacionats amb la nostra feina, com per exemple el curs que va organitzar el Consorci amb motiu de l'exposició Pere Jou Escultor, a càrrec d'Ignasi Domènech, comissari de l'exposició. Assistència a la 15a edició de les jornades de museus i edició, recursos per generar idees i materials al Museu Marítim de Barcelona l'any 2013. Curs, la gestió cultural, fonaments sobre economia i el màrqueting cultural del segle XXI, organitzat per la UNED. Primer cicle de conferències i tallers d'oficis del modernisme a Barcelona 2013. I per no allargar-me més, acabo citant l'últim article publicat a la Xarmada, l'agost del 2013, Orígens de la rotulació artística dels carrers de Sitges, que també el poden llegir. Aquest és el nostre full de serveis. Des de fa 3 anys, però, a poc a poc, se'ns ha anat negant la possibilitat de continuar fent aquesta tasca dins del Consorci del Patrimoni de Sitges. Primer se'ns va treure el protocol dels casaments, feina per la qual ens havíem format específicament. Després se'ns va treure la vigilància dels museus i també la gestió de la campanya d'estiu. El Consorci del Patrimoni de Sitges ha decidit que és millor que tot això ho porti i ho gestioni una empresa de Barcelona, que es diu Magma. Han contractat quasi unes 20 persones, de les quals només 5 són de Sitges, i que, per cert, 4 havien treballat anteriorment per Agis. Fa poc hem sabut que el Consorci vol impulsar les visites guiades per Sitges, com ja fan amb la visita de l'Església i el Campanar, que va ser una proposta d'Agis en el seu moment. Davant de tot això, vam anar a parlar amb el consistori, ja que en el pla de mandat s'havien compromès a ajudar a les empreses de Sitges i també amb l'actual directora del Consorci, ja que no enteníem el perquè de la decisió. Vam exposar que si es tractava d'una qüestió de pressupost, podíem ajustar preus, que podíem formar gent si se'ns donava l'oportunitat. D'altra banda, durant aquests anys, havíem compartit les tasques de vigilància amb una altra empresa de Vilanova i la Geltrú, i per tant, podíem seguir fent-ho igual, però amb Magma, si era l'empresa que es volia contractar. El que se'ns va contestar va ser que en principi no es pretenia contractar empreses externes, que amb les càmeres que posarien als museus ja n'hi hauria prou. No demanàvem pas un tracte de favor, però ara que hi havia l'oportunitat de formar un equip estable de gent de Sitges amb ganes i experiència, demanàvem que es valorin els serveis prestats tots aquests anys, durant els quals no es podien assegurar una feina continuada. No hi va haver resposta. Ara ja la sabem. No tenien cap intenció de que hi hagi seguís treballant i col·laborant amb els museus com fins ara, i es va apostar per agafar una altra empresa sense donar-nos la més mínima oportunitat i sense cap explicació. Malgrat tot, intentarem continuar amb la nostra feina, que és el que ens agrada, de forma professional i responsable, i seguirem fent difusió del nostre patrimoni i portant gent a visitar Sitges i els museus. Venint avui al ple, només hem pretès fer pública una situació que, tot i que suposem legal, no deixa de ser injusta. Moltes gràcies.
Més intervencions?
José María Lezaón, represento a los vecinos del barrio de Quinmar. Buenas noches y gracias por darme la palabra. Me dirijo al alcalde de Sitges y no a Miquel Forns en particular, con el que creo tener una relación de cordialidad. Alcalde, muchos vecinos y vecinas de Quinmar nos sentimos engañados y absolutamente decepcionados con su gobierno y con quien lo lidera, que es usted mismo. Usted es el alcalde de Sitges. No es ni un feudal ni el jefe de un cortijo, sino el alcalde de nuestro pueblo y, por lo tanto, se debe a los ciudadanos. Nos debe respeto y un trato que dignifique el cargo que ahora representa. El alcalde y su equipo está al servicio de la gente y eso es incompatible con mentir o con ningunear a los vecinos. Un alcalde que miente no es digno ni está legitimado para representar a su pueblo. Soy consciente de que estas palabras son duras y les aseguro que no es plato de buen gusto tener que decirlas aquí en este pleno, pero mi responsabilidad como presidente de Quinmar me obliga a ello. Su compañera de gobierno, Elena Redondo, se comprometió en el mes de noviembre ante los vecinos y la Junta del Barrio a tramitar la modificación del PON del sector Puig d'en Brunet tal y como la habíamos presentado, es decir, liberando a los vecinos de cualquier carga urbanística. se comprometió a pasarlo por el pleno de diciembre, pero no fue así. En ese mismo pleno, usted, señor alcalde, se comprometió con nosotros, ante los presentes, a que la modificación pasaría por el pleno de enero. Este pleno, sin embargo, tampoco han cumplido su compromiso. Me he dirigido respectivamente a ustedes por este tema y siempre me han dado excusas, cada vez una diferente. Llegados a este punto, señor alcalde, hemos perdido la confianza en su gobierno y parece que usted tampoco responde como lo debiera hacer un responsable público de su categoría. Nos ha mentido y eso es inaceptable. Dicho esto, además de la crítica pública que ejerceremos aquí, también le decimos que tiene usted aún la posibilidad de enderezar esta situación ejerciendo su responsabilidad y cumpliendo con lo que han prometido. Le volvemos a pedir por enésima vez que lleve el expediente del PAU 14 al pleno. Ya no podrá ser este, obviamente, pero podrá ser en el de febrero. Comprométase usted, señor alcalde, al fin y al cabo, no le pedimos nada que no haya acordado ya con Quinmar. Muchas gracias y buenas noches.
Bona nit. Soc Cristina Martínez i normalment m'he dirigit en els últims 3 anys aproximadament en aquests plenaris com a portaveu de la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos. I em complau comunicar-los l'annexió en aquesta plataforma de la plataforma Salvem Sitges del centre de la vila a la nostra plataforma per defensar conjuntament les necessitats dels ciutadans. Com hem fet saber en els diferents medis de comunicació, tenim la voluntat de formar una agrupació d'electors per les properes eleccions municipals. Serem l'agrupació d'electors Fem Sitges. Qui som? Som una agrupació formada per persones independents sense vinculacions polítiques. Som l'evolució natural de 24 associacions, plataformes veïnals i entitats de Sitges descontents amb la gestió de l'Ajuntament i dels partits polítics que ens representen. I ens veiem amb força per intentar defensar des de dintre del sistema les necessitats dels ciutadans de primera mà i formar un grup elector. Com estem organitzats? Els veïns, és a dir, tu, jo, vosaltres, nosaltres proposem i presidim les nostres associacions, plataformes i col·lectius veïnals i entitats, que a la vegada les seves decisions han de ser defensades de manera individual per l'agrupació d'electors Fem Sitges. Seran defensades. Què hem fet? Hem lluitat durant els últims 3 anys per la moderació de la pressió fiscal, proposant a tots els grups polítics anàlisis pressupostaris que feien possible tornar al deute i tenir una pressió fiscal moderada. Hem fet gràfics comparatives amb altres municipis per demostrar que el ciutadà de Sitges surt perjudicat en els costos i la qualitat dels serveis. Hem lluitat per aconseguir fer complir les ordenances municipals, tan necessàries per aconseguir una bona convivència entre els veïns i l'oci de la vila. Hem analitzat els costos dels subministres que depenen de l'Ajuntament. Hem estudiat lleis i normatives per defensar amb criteri els nostres arguments. Hem exposat sense èxit les reivindicacions des de les diferents associacions de veïns, entitats i plataformes ciutadanes de Sitges. I què volem? Doncs volem ser ciutadans escoltats i atesos, conèixer l'opinió i necessitats dels nostres ciutadans, fer complir les ordenances municipals, rectificar l'actual gestió municipal que no ha dut millores reals a les moltes deficiències de la nostra vila, malgrat haver pujat els impostos de forma desmesurada. Fer una gestió més eficient, ajustada a la realitat i compartida per tots,
arribant a tots els racons problemàtics dels ciutadans i problemàtiques dels ciutadans, associacions, entitats, barris, diferents sectors econòmics, des de la base i amb seguiment. Fer un pressupost clarificador, ben detallat, correctament classificat i amb partides transparents. Equiparar-nos amb altres municipis més eficients en tots els àmbits. Tenir actitud equilibrada i implicada amb el medi ambient, depuradores, parc natural, residus orgànics, pedreres, cimenteres, Vallcarca, etc. Què necessitem? Us necessitem, ciutadans. La vostra col·laboració, participació i suport es poden fer viable amb aquest projecte tan il·lusionant. Ho hem d'aconseguir. I, sobretot, hem de tenir un futur. Què farem? Agafar el màxim suport ciutadà possible. Traslladem a cada ciutadà, traslladem a cada ciutadà on van els seus euros dels seus impostos. Equilibrar la convivència veïnal i tornar la imatge que sempre ha tingut la nostra vila. I malauradament avui veiem una degradació permanent. Conclusions, Sitges, es mereix el nostre esforç. És de tots i alhora depèn de tots nosaltres. Bona nit.
Sí, bona nit. Senyor alcalde, en primer lloc em dirigiré a vostè com a ciutadà de peu, com a treballador d'aquesta casa, ex-treballador d'aquesta casa, treballador d'una altra administració, de la que sóc membre del comitè d'ètica escollit pels treballadors, i només li faré un comentari en relació al succés protagonitzat pel seu cap de gabinet. És un càrrec polític, i en política, quan es caguen i es posa la pota, o es dimiteix o se cessa. És la seva responsabilitat. I sobretot, sobretot, no em carreguis noblesa amb la treballadora. Hasta ahí podríem lligar. Dit això, jo ja sé que a vostè aquesta part del ple se li fa feixuga. Però bueno, va amb el càrrec. Ara li parlaré com a representant d'Entesa per Sitges. Jo ho sento, senyora Redondo, però cada vegada que vostè em treu l'oficina local d'habitatge, és que em treu de polleguera. Jo he intentat veure a la pàgina web de l'Ajuntament on és la memòria que vostès reglamentàriament han de portar a l'Agència de l'Habitatge. No l'he sabut veure. Potser hi és, però no l'he sabut veure. M'agradaria veure-la. Si la tenen, pengi-la a la pàgina web perquè o me l'envia a casa, com vostè vulgui. Però m'agradaria veure-la, perquè realment serà molt interessant veure què no han fet, bàsicament què no han fet. I després, una altra qüestió, i acabo ja, senyor Alca. S'està parlant del catàleg del patrimoni i doncs, on sembla que apareixeran vora 900 entrades i en fi, elements a catalogar. Li faré preguntes concretes. Contesti'm concretament, si pot. Qui ha decidit, qui ha encarregat, qui ha escollit l'equip redactor i quines persones han escollit aquests integrants de l'alcohol? Quan costa i qui ho paga? I després, per què no han obert, tant que s'omplen la boca de participació, un procés de participació molt més obert amb col·lectius de tècnics que treballem al municipi, gent interessada, associacions culturals, etc. I finalment, si aquest nou catàleg ampli, que a més recollirà masies i tal, es manarà l'actual fitxa dels museus i incorporarà el bunyol que han fet vostès en aquests anys amb els, en fi, tota aquella baluerna que hi ha dalt, si tot allò formarà part del catàleg i quedarà catalogat aquell nyap arquitectònic que han fet vostès. Res més. Gràcies.
Com a veïna, agraeixo el suport al senyor Valle, al consistori i a tots els grups aquí presents de recolzament que hem rebut. Moltes gràcies.
Bona nit, Martí Sáez, en nom de Gerc Sitges. Senyor Marc Martínez, vostè sap quantes víctimes de violència de gènere hi va haver a Espanya l'any passat? 51. Sap quantes d'aquestes van ser a Catalunya? 12. Suposen el 23,5% del total d'Espanya. Sap quantes hi ha fins ara a Catalunya, en el que portem d'any? Una. Saps quantes hi ha a Espanya? Sap quantes hi ha a Espanya? Dos. Estem ara mateix en el 50%. I vostè es pregunta si encara és competència de l'Ajuntament conscienciar la gent de que no ha d'haver-hi violència masclista. És el que vostè s'ha plantejat. Des de la Gerc Sitges donem suport clarament al pla, del pla intern d'igualtat de gènere. Però per què tenim una regidoria de cementiris i no ens mereixem una regidoria d'igualtat? L'igualtat està per sobre dels cementiris. La tolerància és cosa de tots. És competència de tots lluitar contra la violència de gènere. I si és competència dels ciutadans, encara més de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
Sí, bona nit. Joaquim Serrano, vicepresident de l'Associació de Veïns de la Platja de les Botigues de Sitges. Bé, jo seré molt breu. El dia 3 segurament ens veurem amb l'audiència pública que hi haurà pel tema dels pressupostos participatius. El que sí que li vull traslladar doncs, és l'oblit i la frustració que ens hem trobat amb aquests processos. És a dir, jo estic... felicito perfectament amb els votants de la primera, segona, tercera, quarta i sexta opció que hi ha hagut al resultat de l'escrutini, però em sembla que s'han deixat una cosa molt important. Nosaltres vam bellugar molt a la gent i només li indico com a única, diguéssim, dada que tinc, em portaré més el dia 3, que ja no vull parlar del que va aconseguir el nucli del Garraf en proporció a el que és el cens electoral, sinó que la primera opció que va sortir a les botigues va triplicar, com a mínim, la primera opció que va sortir a la vila de Sitges amb el seu cens i amb el nostre cens. Per tant, li trasllado a l'oblit que hi ha hagut i, a més, doncs, el que és la frustració que hem tingut amb el barri. Gràcies.
Algú més? Ja està. Ja està.
Gràcies a tots. Bé, començarem. Miri, contesto al senyor Joaquim Serrano pel que deia vostè de amb la qüestió del barri de Garraf del poble de Garraf i del barri de les Botigues. Amb el tema del procés participatiu, això potser no ho he comentat quan hem parlat al principi de les partides, una de les coses que vam quedar als portaveus és que estava clar que a més va ser una demanda dels propis veïns a la primera audiència que vam fer pública sobre els pressupostos, que es veia necessari establir algun tipus de ponderació del vot respecte a Garraf i les Botigues. Com que això sobre norma no es va fer, però està clar, i tots els grups polítics municipals vam tenir clar que hi ha d'haver una sensibilitat especial, a més, cap als dos nuclis de població, en aquest cas més petits comparats amb la vila, de que hi havia de tenir algun caràcter especial acceptant i reconeixent la singularitat que té Garraf i les Botigues. El que es va dir és que agafaríem les propostes més votades en cada un d'aquests dos nuclis i miraríem el que pot entrar en pressupost ordinari municipal. Això aquest 2015. De cara que quan es faci el plantejament del pressupost participatiu del 2016, i això ho haurà de fer el consistori nou, a partir del mes de juny, sí que amb les normes de funcionament del procés de participació del pressupost del 2016 ja inclogui de quina manera es ponderarà el vot a Garraf i a les Botigues. Que estigui, diguem, escrit de quina manera es farà. Però, atenent que això no ho hem fet enguany, doncs tindrem un gest cap a aquests dos nuclis de població intentant incloure el més votat en pressupost ordinari, tenint en compte que no estem parlant d'unes partides molt grans econòmiques, sinó que pot ser assumible, i que fan referència a qüestions de la via pública, qüestions de la platja, qüestions de voreres, de rampes per millorar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda en el poble de Garraf, etc. I això és el que explicarem, tenint una mica més concret, el dia de l'audiència pública. I respecte a l'oblit no n'hi ha hagut. Hi ha hagut això, a més, vam ser molt sensibles tots els portaveus, perquè fins i tot a les botigues hi va haver un horari de votació popular que era el mateix que la vila, quan sabem que l'OAC d'allà només obre moltes menys hores, no? I es va posar un servei especial per dir, caram, que la gent pugui anar a participar. I a més, el percentatge més alt de votació, el percentatge més alt de votació popular del pressupost participatiu ha estat a les botigues. Si teníem en compte la població. Si tenim en compte la població, el percentatge més alt ha estat a les botigues. Per tant, no ens n'hem oblidat. No ens n'hem oblidat, però sí que és cert que hem de millorar-ho de cara a l'any que ve. Senyora Neus Baqués, gràcies per ser aquí i pel comentari que ha tingut cap a tots els grups municipals per tirar endavant aquesta modificació de planejament, doncs que farà possible que casa seva torni a ser vivenda i no equipament. I em penso que ara ja tinc que contestar... No... Ara dir partits polítics. No. Sí, un segon. Abans d'entrar als partits polítics, que hem de contestar als ciutadans, que m'havia descuidat. Perdó. Senyor Lizaún, clar, si jo li dic que això anirà al febrer i que intentarem que hagi al febrer, clar, si no es debe respeto, si no es ha mentido y ninguneado, si no está legitimado, sí, no em creurà. Per tant, no sé què dir-li més. La intenció quina era? Portar-ho al desembre. Ens vam trobar amb una sèrie d'entrebancs. Quin va ser? Un va passar amb aquest ple. L'associació de veïns ens havia dit que havia consensuat aquest projecte de Pau 14, que és un tema urbanístic de Quim Mar, amb tots els veïns. I arriben aquí, coi, van sortint veïns per tot arreu dient no ens sembla bé, el que aneu a provar no ens sembla bé. Ho vam parar. Bueno, cal que recordem el ple, en qüestió, diem, deixem-ho sobre la taula i prenem-se un mes més per veure què. Prenem el mes més i ens adonem que falten, els tècnics ens diuen, falten uns informes de medi ambient, de no sé què, que no ho podeu portar a aprovació. I per tant, els tècnics diuen, no us firmarem el dictamen per portar-ho al ple perquè falta documentació. I amb això estem. La nostra intenció quina era? El desembre? Clar que sí. I quan no va poder ser, el gener, clar que sí. Ara, bueno, veiem que haurà de ser el febrer. Jo només li puc dir que continuem, volem portar el Pau 14 perquè no hi hagi cap càrrega veïnal en aquest ple. Amb tot el que m'ha dit ja sé que no em creuran, però no puc fer res més. No ha sigut per falta de voluntat política, ha sigut perquè ens hem anat trobant amb entrebancs tècnics, amb falta de documentació, que estem intentant arreglar perquè pugui anar el més aviat possible al ple abans de que acabi el mandat. Si pot ser el febrer, el febrer. No, saben que no hi ha rèplica. Saben que no hi ha rèplica en aquest torn, no és una audiència pública. Per tant, jo l'he escoltat, vostè m'escolta i després, si vol, quan acabi el podem continuar parlant. Senyora Lloï Julià, que ha explicat tota la situació de les AGIs en aquests anys i els serveis prestats. Jo m'he comunicat aquests dies amb vostès, em van demanar de veure'ns, perquè estaven preocupades pel futur de la seva empresa. Es vaig escoltar, lògicament, n'hem parlat, no era la primera vegada que en parlàvem en aquest mandat, i bé, jo els vaig escoltar les seves propostes i hem mirat de veure de quina manera doncs, AGIS pot continuar treballant a Sitges fent visites i de quina altra manera els criteris del consorci, els criteris actuals que ara, doncs, ja que hi ha la directora gerent aquí, també de manera que expliqui, per quin motiu doncs, en aquest moment tenim una empresa que fa les qüestions a dins els museus. El que passa a la via pública, les visites guiades que es fan a la via pública, no són competència del consorci, són competència d'aquest ajuntament, i per tant aquí no hi ha cap decisió presa de que les AGIs no hagin de fer ja aquesta activitat a la via pública. Per tant, això és una competència municipal, així com les AGIs també presten serveis o han prestat a la Regidoria de Cultura, inclús doncs, hi ha una possibilitat de poder continuar fent-ho. Actualment a l'Agència de Turisme també doncs, han prestat ja fa molts anys i continuen prestant tasques d'informació turística, i per tant aquí no hi ha cap mena de canvi en la gestió que ens estiguem plantejant i que per tant pugui dir que deixaran de treballar per l'Ajuntament de Sitges. Això no és... No obstant això, per les qüestions concretes dels museus i per què actualment el servei, alguns serveis que feien vostès, ara els fa propi personal de la casa, de plantilla del Consorci Funcionaris i l'empresa nova que porta la vigilància de les sales, li dono la paraula a la directora gerent, tal com preveu el ROM, perquè pugui donar resposta.
Gràcies. Bé, a veure, jo entenc que tothom té perfecte dret a venir al ple a explicar el que cregui que ha d'explicar, però també em remeto a l'última conversa que vaig tenir amb la directora o presidenta dels AGIS de l'empresa, que deu fer bastants mesos. Jo en aquell moment el que li vaig dir era que estàvem en ple canvi d'organització respecte al que havien estat els museus de Sitges fins a aquell moment i el que havien de ser quan obríssim al públic. És a dir, que hem passat de tenir dos museus, diguéssim, amb mancances de moltes menes, no cal repetir, a passar a 3.000 metres quadrats de museus amb més serveis i un concepte de mediació cultural i de servei d'atenció al públic que no tenia gairebé res a veure amb el que havíem fet fins a aquest moment. D'entrada, el tema és aquest. És veritat que els AGIS han treballat molt amb nosaltres i nosaltres, doncs, vull dir, els hem cridat doncs, sempre que ha calgut. Jo, per exemple, aquí tinc dades de facturació. Em remetré doncs, només als 3 anys dels quals soc directora, tot i que tinc dades de bastants més anys, però el 2012 van facturar 59.953 euros per la raó de que vam tenir l'exposició de en la primera planta de Rossinyol i el Cau Ferrat, ja recordaran, durant molts mesos, i a més un seguit de baixes laborals del nostre personal llarguíssimes que es van haver de substituir, per tant, el cúmul va ser un fet bastant extraordinari. I el 2013 van facturar 19.161 euros, i és veritat que aquest 2014 han facturat 7.657 euros, és veritat. El que passa és que aquest 2014 hem començat a introduir el canvi organitzatiu que els comentava. AGIS feia un seguit de feina que el nostre personal no feia, que havia de fer però no feia, com era atenció al públic, atenció a actes culturals, etc. D'una banda, perquè hi havia la confusió entre horari del personal, horari d'obertura dels museus, i d'altra banda, doncs, per qüestions de decisió que no són el cas en aquest moment de comentar. Bona part perquè no eren criteri propi. Aleshores, quan jo vaig entrar en els museus, em vaig adonar, sobretot quan vam començar a fer introduir el fitxatge automàtic i no el recompte manual d'hores per tothom, vam veure que sortien menys hores de feina de les que s'havien de fer per contracte i, per tant, doncs, aquest 8 d'hores s'havien de fer, evidentment, en feines pròpiament de consorci. I a partir d'aquí el nostre personal va començar a atendre casaments, el públic els dies de festa, etc. Però ja dic, són qüestions organitzatives que doncs, jo ja entenc que són avorrides d'explicar, però doncs, ets a fer, doncs ho explico. Aquest era un tema. Però l'altre tema era el canvi d'orientació del que serveia el públic i mediació cultural. I per aquest canvi d'organització, o sigui, ens va semblar que el que havíem de fer era demanar criteri en els nostres museus col·legues. És a dir, per tant, vaig preguntar un seguit de museus amb unes extensions de metres quadrats com ara el nostre, amb unes col·leccions com les nostres, com ho feien i què era el que m'aconsellaven. I a partir d'aquí vam introduir un seguit de, diguéssim, canvis organitzatius, d'una banda per poder donar millor servei, vam introduir el tema de posicions de museu, o sigui que és a dir, és un tema de feina, i d'altra banda el que vàrem fer va ser, aquí sí, vam buscar alguna empresa, algunes empreses, amb prou, diguem-ne, amb una estructura empresarial de solvència contrastada, i no em refereixo a competència de les persones, sinó estructural d'empresa, perquè anàvem a un seguit de requeriments de selecció de personal previ, de selecció de formació, de titulació, d'habilitats i de coneixements, que ens va semblar doncs, que havíem de fer un salt qualitatiu, no perquè fins ara no hagués anat bé, sinó perquè anàvem a una cosa diferent. Tot i així, aquest servei sortirà a licitació. Ha de sortir a licitació, com altres serveis dels museus, perquè doncs, ja dic, hem passat d'unes extensions de metres quadrats a uns altres, uns servents a uns altres, i per tant, doncs, en el moment oportú, que vol dir aviat, han de sortir a licitació, i llavors ja es veurà. El que hem fet ha estat treballar amb una empresa que ha donat bon resultat, que també té gent de Sitges, i en fi, n'estem contents. Ara, pel que fa als AGIS, d'altra banda, què hem fet? Conservar ja en el nostre web l'oferta que fem treballant amb els AGIS, amb les rutes de Sitges, la modernista, la literària, els americanos, el nucli antic, les ànimes i la malvasia. Aquestes rutes les farem amb els AGIS, no les farem pas nosaltres. Nosaltres si fem alguna cosa és la parròquia, però perquè tenim un dipòsit, un fons d'art dipositat, que és el de la col·lecció Pérez Rosales, que es va dipositar doncs, el 2009, em sembla que era, I per tant, base això, doncs, fem aquest servei de visita guiada, però no en fem cap més en el carrer. Expliquem les façanes dels museus perquè tenen façana artística, però no fem cap ruta guiada nosaltres, es fem amb els agis. I també han sortit anunciats en el nostre web, concretament en el programa de Sitges Escola. Les ofertes que tenim també les tenim comptant en que els americanos, el modernisme, casc antic, la literària Rossinyol Maragall i la de les ànimes les oferim expressament i conjuntament amb els agis. És a dir, que no hem deixat aquest servei de banda. I en darrer terme, el que penso és que Agis és una empresa de serveis culturals, que jo crec que Sitges té molta, diguem-ne, molta necessitat d'aquest tipus d'empresa i que pel que fa doncs, a la feina que fan no en tenim res a dir, al contrari. El que passa que és un tema organitzatiu i d'estructura i per tant, vaja, em sap greu, però penso que per la gent s'entenen i en tot cas no prescindim dels seus serveis en la mesura doncs, que fan un servei que nosaltres no farem i precisament no el farem per no duplicar esforços i per poder continuar treballant plegats. Això és tot.
Gràcies. Aviam, seguim amb... per contestar al senyor Josep Orriols la qüestió del tema del PEPAC, que preguntava sobre el tema de l'equip redactor, el cost, la participació... Senyora Elena Redondo li contesta.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, per contestar al senyor Orriols, ja sé que em té molta estima, que cada dia el tinc més a prop, de fet, aquest ple. Bé, es traien les bromes a part. Pel tema d'habitatge, vostè preguntava que la memòria no està penjada a la plana web, revisarem si és així, I també, si vol, li fem arribar a la memòria conjuntament amb l'auditoria interna a la que va estar sotmesa l'oficina local d'habitatge el mes passat. Auditoria interna feta per la Generalitat i que hem passat favorablement. De fet, també se'ns ha felicitat pel funcionament de la pròpia oficina. Esperem aquest any poder anar ampliant els serveis tal com hem anat comentant al llarg dels plens. I pel tema del PEPAC, dir-li que bé, el PEPAC, el catàleg de Sitges, el catàleg de patrimoni de Sitges, que s'està fent el catàleg de patrimoni conjuntament amb el catàleg de Masies, l'està portant a terme la Diputació de Barcelona, íntegrament. Això no vol dir que l'Ajuntament, evidentment, no hi participi i no sigui copartícip d'aquesta elaboració del catàleg. El cost de l'elaboració d'aquest document l'ha assumit al 100% la Diputació, concretament el Servei de Patrimoni de l'Administració Local, l'ESPAL, i el cost està siguent de 30.000 euros. Hem començat una primera part fent el catàleg de Masies, que ja està pràcticament lliurat a la Diputació de Barcelona i esperem poder fer una aprovació d'aquest catàleg de Masies, no sé si en el proper ple i si no pot ser en el proper, i ara han engegat els treballs per a l'elaboració del nou catàleg de patrimoni de Sitges. La selecció de l'equip que està redactant aquest catàleg l'ha fet la Diputació de Barcelona. Ja ho diuen, qui paga mana. És a dir, la Diputació encarrega l'estudi i, per tant, doncs, ells, els seus òrgans de contractació són els que han seleccionat doncs, l'equip que està fent el catàleg. Això no vol dir... Ara estem en una fase molt embrionària, molt inicial. S'estan començant a reunir i analitzar doncs, com s'abordarà la redacció d'aquest catàleg, però sí en unes següents fases, quan la feina estigui una mica més avançada, evidentment hi haurà la participació doncs, de tots els equips i de totes les persones que es creguin oportunes i evidentment s'obrirà a la participació ciutadana en allò doncs, que sigui necessari. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Senyor Marc Martínez, per contestar al senyor... Avui sí que és, senyor Martí Saez.
Sí.
Per contestar les qüestions que plantejava sobre temes de violència de gènere.
Sí, a veure, jo em sembla que no m'has entès, ho sento. He dit que faltava moltíssima feina a fer, en tots els ordres, dintre de la casa i fora de la casa, que necessitaven moltíssim esforç i que venia a complicar la història aquesta indecisió de les administracions. No deia que jo no consideri que no hi ha d'haver un departament. Precisament aquest matí jo defensava que l'Ajuntament tenia que tenir un regidor d'igualtat que estigués per damunt amb delegació directa de l'alcaldia per controlar exactament tot l'Ajuntament si anava bé o anava malament en aquest sentit. Que a més el que havia de fer era recollir tota la normativa que hi ha respecte a la igualtat de gènere, tota la normativa, posar-la com si fos un reglament orgànic municipal per compliment obligat a tota la casa. Vull dir, molt més enllà. I, evidentment, que es necessita un departament grandiós, molt callat, perquè he tingut la prudència de no endegar un altre, diríem, discurs dintre del que estàvem parlant amb la senyora regidora. No tenia ganes de començar a històries que jo crec que una cosa és que hem tingut una mancança, jo ho reconec, no es podia fer d'una altra manera, sembla, i jo vaig haver d'assumir un cartipàs amb coix. Però que hem fet tot el que hem pogut i que intentarem fer el màxim i que hi crec fermament, Mira, em sento com a dolgut que em diguis això, la veritat, Perquè és que no té absolutament res que veure el que jo estava dient amb dir no necessitem un departament. Esclar que necessitem un departament. I força, i amb tots els tècnics que reclamava la regidora, i més, si cal, i vigilar-ho, i tenir els poders de la delegació de l'alcaldia per controlar-ho tot, tant lo de fora com lo de dintre, perquè es faci, perquè es tiri endavant. Això és el que jo penso, honradament.
Gràcies. I si tenim cementiris és perquè això ens obliga la llei a tenir. Els cementiris no són competència de la Generalitat, ni del govern d'Espanya, ni de la Unió Europea. És dels municipis. I per això tenim algú que s'encarrega dels cementiris. I per últim, la senyora Cristina Martínez, com que el que ha fet és una presentació d'una formació política en forma d'agrupació d'electors, doncs ja ha quedat dit i no és l'espai exacte per fer-ho, però endavant.
Tres quarts d'una del migdia, la propera sessió de ple passat Carnaval. Per tant, ara un recés que permetrà moltes coses i amb alguns temes que, com han pogut escoltar vostès, queden oberts de cara a una propera sessió de ple municipal. Al migdia trobaran en el nostre web la versió íntegra del ple i també, dividit en dues parts, la versió resumida. Per una, el que és el stricto senso, l'ordre del dia del ple, i després l'apartat de precs i preguntes tant el dels diferents grups polítics municipals com també el que acaben d'escoltar vostès, l'apartat de precs i preguntes del públic. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Pel resum del ple municipal celebrat ahir, demà tornem a partir de les 9. Demà, amb la presentació del Carnaval de Sitges 2015, que tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a l'edifici Miramar. Demà l'escoltarem i també tindrem nosaltres a Ricard Vicente, el portaveu del Partit dels Socialistes. Fins demà, que vagin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.